Ara fa un parell de setmanes que la Plataforma per la Llengua va publicar el seu informe CAT 2021, un document complet que aporta dades referides a la llengua a tot el país, basat en enquestes diverses. La dada que es va difondre de seguida era alarmant. Tan sols el 32,4% de la població dels països catalans parla habitualment el català. Per parlar d'aquesta situació, de la situació en què es troba el català, avui ens acompanya el Jordi Badia, cap d'estils de VilaWeb i autor del llibre Salvem els mots. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, el que dèiem, avui es presenta aquest llibre, Salvem els mots, a les 7 de la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Catalunya, el CCCB. Així que gràcies en primer lloc per estar avui amb nosaltres, tot i tenir aquest acte important per a tu en poques hores.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'atenció.
Et faig la primera pregunta molt directa. I som a temps encara de salvar el català?
Sí, som a temps, i som a temps. No podem badar perquè la situació, com dèieu ara, és alarmant. Els perills del català són dos, principalment. Un és aquest del qual es parla més aquests dies, que és la pèrdua de parlants, però hi ha l'altre perill, que és, de fet, el que jo tracto en el llibre, és que el català que parlem cada vegada vagi perdent paraules o trets, i per tant que cada vegada s'assembli més al castellà. Al final ens podríem trobar, si no hi fem res, que allò que volem salvar ja no és ben bé català, sinó que és catanyol, o no sé com n'hauríem de dir, és a dir, és una barreja de català i castellà, i cal lluitar contra tots dos perills.
I et pregunto també què ha passat o què està passant amb el català a les escoles, perquè també vam trobar notícia que deia precisament això, que el català a les escoles cada vegada hi ha menys classes que s'estan donant en català.
Sí. Bé, el cas del català a les escoles és un cas d'incompliment d'una llei. La llei de política lingüística estableix que la llengua vehicular a les escoles és el català. Per tant, els funcionaris o mestres o professors, tant si són funcionaris com si són contractats temporals, interins, etc., haurien de complir la llei. Jo crec que si això fos en una empresa privada s'hi hauria posat solució. Però com que és una empresa pública i sembla que tinguem més màniga ampla, doncs no s'hi ha fet res, però és evident que si hi ha una llei, que és una llei que s'ha donat al Parlament de Catalunya, aprovada en el seu moment per una immensa majoria dels parlamentaris, que són els representants de la població, aquesta llei s'ha de complir. I no pot ser, és que d'això no n'hauríem de parlar, perquè això hauria de ser com una qüestió de sentit comú i sagrada. Les classes s'han de fer en català, excepte les de castellà i anglès. No hi ha més cera que la que crema. És a dir, això funciona d'aquesta manera, ja us ho dic, a qualsevol empresa, per tant, en una empresa pública com és la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, això hauria de ser clar. Jo he estat docent durant 10 anys. La veritat és que treballava en un institut a prop del meu poble, que és l'Institut de Sant Joan de Vilatorrada, l'Institut Quercus, una població amb un índex de castellanoparlants molt alt, i les classes pràcticament tothom les feia en català. Però he de dir que les poques excepcions que hi havia de professors que feien les classes en castellà, l'equip directiu del moment va fer saber que hi havia alguns professors, molt pocs, però alguns, que feien les classes en castellà incomplint la llei, insisteixo, Inspecció no va actuar en absolut. És a dir, hi ha hagut una deixadesa total de l'administració. I ara venen les corredisses i ara venen els plans de xoc, però s'ha arribat a aquesta situació, repeteixo, per desídia i per deixadesa.
Què vols dir amb l'expressió que hem pogut llegir o escoltar, català de plàstic?
Bé, el català de plàstic és una expressió que crec que ha d'interessar molt a vosaltres, als periodistes, a la gent que treballa als mitjans de comunicació, perquè és una mena de català artificiós que s'escampa molt des dels mitjans de comunicació i que s'hauria, crec que s'hauria d'aturar, perquè perquè la llengua perd naturalitat amb el català de plàstic. El català de plàstic és principalment l'ús de paraules, diguem-ne, artificioses com, per posar exemples, realitzar en comptes de fer, o iniciar en comptes de començar, finalitzar en comptes d'acabar. N'hi ha moltíssimes. Bé, no sé per què aquestes paraules més naturals com fer, començar i acabar sembla que siguin, no sé, com gastades o com de pobre, o no sé exactament com definir-ho. I llavors, els mitjans de comunicació, però no tan sols els mitjans de comunicació, també els polítics, els advocats, etc., fan servir aquestes paraules com, no sé si dir-ne per distingir-se o per què, hi ve un moment que el català és ple de recursos artificiosos. No fa gaire vaig corregir una frase, perquè jo treballo en un mitjà de comunicació, també a VilaWeb, i la frase deia això, deia: es desconeix el motiu pel qual ha presentat la seva dimissió. Bé, si mirem aquesta frase, que podem haver sentit qualsevol dia, qualsevol mitjà de comunicació, veurem que es desconeix que vol dir no se sap. El motiu pel qual vol dir per què, és a dir, no se sap per què. Ha presentat la seva dimissió, aquest seva no hi fa res perquè ja s'entén que és la seva, no pot pas presentar la del veí. Doncs no se sap per què ha presentat la dimissió. I encara, si ho volem fer més natural, no se sap per què ha plegat. Bé, de no se sap per què ha plegat, que seria l'expressió més natural de la frase, es desconeix el motiu pel qual ha presentat la seva dimissió, hi ha una diferència entre la naturalitat i aquesta artificiositat, que jo en dic de plàstic. Sobre això se'n podria fer un llibre sencer, perquè en tinc moltíssims exemples recollits de notes d'agència, de notícies redactades que he revisat, etc. I per tant jo crec que d'alguna manera hi ha de lluitar, perquè com us deia, això impedeix que la llengua s'expressi amb naturalitat.
Amb aquest exemple que has ficat d'aquesta frase i dels mots que abans has dit, les paraules o els verbs, en aquest cas com iniciar, que utilitzem en comptes de començar, potser s'està buscant com una mena de parlar d'una manera més tècnica, amb tecnicismes, però que realment a l'hora de comunicar, com bé dius, si ho podem fer d'una manera més comprensible i més natural, seria molt millor. No creus que els mitjans de comunicació som en part responsables que el català es trobi a la corda fluixa?
Sí, però moltes vegades els mitjans de comunicació transmeteu allò que expressen els polítics. I els polítics, moltes vegades, els interessa dir poc amb moltes, amb moltes paraules, no? I això és una manera de distreure el personal, que pot ser lícita, però que els mitjans de comunicació no hi haurien de caure. Efectivament, heu dit l'expressió clau. Ens distanciem dels lectors o dels oients o dels espectadors, ens distanciem si fem servir un llenguatge que no sigui planer. Com més planer, que no, planer no vol dir vulgar, eh? Planer vol dir estàndard, vol dir formal, però esporgat d'artifici. Com més planer, la comunicació serà més directa. Això és com, ja ho sabeu, perquè treballant en un mitjà de comunicació és clau. No podem fer frases llargues, no podem fer subordinades dins de subordinades. Hem d'anar molt en cura amb això, amb molta cura, perquè si no, el lector o l'oient perd la pista i si perd la pista, si perd el fil, doncs perd l'interès per la notícia, no? S'ha d'anar molt en compte, doncs, amb el llenguatge aquest de plàstic igual. S'ha d'anar en compte a no abusar-ne perquè desconnectem.
I parlant ara del llibre, del teu llibre, què podem trobar en aquest Salvem els mots?
Bé, Salvem els mots és un recull de 200 parelles de mots, no 200 mots, sinó 200 parelles de mots, i a cada parella hi ha un terme que cada vegada es fa servir més i al costat un terme sinònim que cada vegada es fa servir menys, perquè el primer, podríem dir, es menja el segon. Això què vol dir? Doncs que anem arraconant paraules, de dues paraules sinònimes i completament vàlides i correctes que són el diccionari, no tenen cap problema ni l'una ni l'altra, arraconem una. I la causa sempre és que la que arraconem no s'assembla al castellà. Un exemple planer. De moment és una expressió molt correcta, molt vàlida, usada des de fa segles, no té cap problema. Però té un sinònim que és ara com ara. Per què ara com ara se sent menys que de moment, si fa 50 anys era a l'inrevés o se sentien totes dues igual? Per una raó molt clara, perquè en castellà es diu de moment, però no es diu ahora como ahora. És simplement això. I això ens ho trobem amb... Bé, jo n'he recollit 200 de parelles, però de fet no és cert que n'hagi recollit 200, n'he recollit a vora un miler, però n'he seleccionat 200 per al llibre. Això ens ho trobem constantment. I a vegades això, i aprofito el llibre per explicar-ho, a vegades això té unes altres conseqüències. No és tan sols que reconem un mot, sinó que potser no reconem 6 o 7. Per exemple, s'ha escampat moltíssim els darrers anys despropòsit. Abans no ho deia ningú. És una paraula que és el diccionari, no té cap dificultat. Doncs molt bé, despropòsit. Però despropòsit ha reconegut ximpleria, bestiesa, animalada, atzagaiada, roqueria... Ha reconegut molts termes, jo en tinc comptats 7 o 8, que volien dir això mateix, d'una manera més natural, en esplanera, i el despropòsit ho ha menjat. Bé, després també parlo del català de plàstic, parlo dels registres informals, sobretot, que van tendint a desaparèixer. Si pensem en les parts del cos, abans parlàvem de tenir una dent corcada, dèiem una dent corcada, però el dentista, l'odontòleg, deia càries en una dent. Bé, avui dia hem adoptat el terme del dentista i no fem servir el terme popular. I això amb les parts del cos, amb les malalties, etcètera, etcètera, ho veiem constantment. Parlem d'un ictus, abans parlàvem d'una feridura. Parlem de... la medul·la espinal, si ho diem bé, o la mèdula, si ho diem malament, i abans dèiem el moll de l'os. Diem que tenim vertigen, i abans dèiem que ens rodava el cap, etc etc etc. Això en trobaríem moltíssims. El català col·loquial perilla perquè el català més formal el fa desaparèixer. Bé, cada registre té el seu lloc i el seu moment. No és igual un professor universitari que una conversa entre un pare i un fill. Diu, el llenguatge familiar és diferent del llenguatge elevat o formal, i això, aquest matís, es perd i es podria recuperar.
Uh-huh. Quan parlem del castellà, molt sovint i cada cop més, parlem de que hi ha... estem adoptant anglicismes, no? També passa en el català, també? A part d'adoptar mots del castellà o transformar paraules del català en paraules del castellà, també passa amb l'anglès?
Sí. Només una diferència. El castellà adopta els anglicismes, uns anglicismes determinats, lliurement. El català adopta els anglicismes que ha adoptat el castellà. Mm-hmm. Per tant, també en això tenim la pressió o la interferència del castellà. Adoptem els anglicismes amb permís del castellà. No mirem a quins anglicismes ha adoptat el francès, o no anem a cercar directament els anglicismes de l'anglès, sinó que com que tenim com a punt de referència el castellà, cosa que perjudica la llengua, doncs aleshores també els estrangerismes, anglicismes, galicismes, etc., que adoptem són els que fa servir el castellà.
Uh-huh. I ja per acabar has dit que abans has recollit un miler, m'has dit, de parelles de mots. En aquest llibre hi ha 200. Tens previst una segona part en més o...?
De moment no. Tot això no ho he explicat, però tot això va néixer a Twitter, on cada dia publico un piulet de llengua, cada dia a la nit, i durant 2 anys el piulet del dijous era de parelles de mots a preservar, amb l'etiqueta Salvem els mots, justament. I a partir d'aquelles parelles, que van arribar a ser vora un miler, doncs l'editora de Rosa dels Vents, Núria Puyolo, va veure allò i em va escriure i va posar en contacte amb mi perquè féssim aquest recull. La tria ha estat doncs, de les 200 parelles potser més populars, més conegudes, etc. Segurament en sortirien 200 més que també són igualment populars, però després n'hi ha unes quantes que potser no són tan conegudes. De moment, com que estic immergit en la promoció d'aquest Salvem els mots 1, no hem pensat en un Salvem els mots 2.
Doncs molt bé, Jordi Badia, autor del llibre Salvem els mots, moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats i que vagi molt bé la presentació d'aquest mateix llibre avui a les 7 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.